Pachamama.
2 minuts clavats i arribarem a 9:15 d'aquest dilluns, 11 de juliol. Molt contents de rebre a Maria Marcet en aquest estudi, que ens porta una nova edició de Pachamama. Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal?
Molt bé, la veritat que molt bé.
Molt bé?
Sí,
ai,
sí, sí.
Ai, ets molt optimista i molt...
Bueno, bé. Home, doncs dins del que és la taxonomia i tot el que he viscut aquests dies a Estrasburg, molt optimista no estic, però
has
bueno.
Has estat a Estrasburg?
Sí, he estat. He estat al Parlament Europeu.
I així d'entrada ja ens coles i ens avances el tema, però en vols anar avui.
Sí, m'he colat.
Un terme que jo t'he de ser sincer, fa una hora desconeixia, però ara tu resoldràs els meus dubtes i m'explicaràs de què va, que és la taxonomia de la Unió Europea. Què és la taxonomia, Maria?
La taxonomia de la Unió Europea al final és un reglament, en definitiva, que bueno, neix d'una proposta de la Comissió Europea en el marc dels acords de París el 2015 i amb tot el marc també de l'agenda 2030 d'objectius de desenvolupament sostenible. La Comissió Europea va fer un encàrrec a un grup d'experts doncs perquè creessin un document en el qual es detallessin quines són les activitats econòmiques que han de ser objectes de finançament europeu.
Vale.
Llavors, en aquest reglament es classifiquen totes aquelles activitats que rebran fons europeus per fer aquesta transició cap a un món més verd,
per tant,
una Europa més verda.
Per tant, és això, una... com dir-lo? És fer un enumerar,
sí,
no? les energies que poden ser dignes d'ajuda...
No, només energies, és tot un sistema de classificació d'activitats econòmiques, que tenen a veure, per una banda, amb l'adaptació al canvi, amb la mitigació del canvi climàtic i, per altra banda, amb l'adaptació al canvi climàtic. I s'inclou l'agricultura, la ramaderia, la pesca, però també s'inclouen les activitats financeres, per exemple, d'altres.
Vale, tot classificat sí. Segons lo verd és que siguin, per dir-lo d'alguna manera, no? O no tant.
O com de subjectes han de ser al finançament europeu.
Vale, perfecte. Per tant, ja tenim una mica més clar el concepte de taxonomia, ens ha ajudat la Maria, i, per exemple, podem parlar de l'energia que jo havia introduït de manera així una mica colant-me. Perquè s'accepta l'energia nuclear i el gas.
Exacte.
Com a energies verdes.
Exacte. Aquest ha estat, diguéssim, tot el debat de fons del que ha passat a Estrasburg aquests dies,
sí,
que us poso una miqueta en context. He escollit aquest tema perquè com a activista he anat a Estrasburg dels dies 4, 5, 6, 7 de juliol, perquè justament aquests dies era quan s'aprovava el veto a l'acte delegat del reglament de la taxonomia que incluïa el gas natural i l'energia nuclear com a energies verdes i, per tant, dins del sistema de classificació aquest de la taxonomia. I, per tant, objectes de rebre fons dels Next Generation, per exemple, no?
Molt bé.
Fons verds. Llavors, això dins del món ecologista i d'altres mons no s'ha vist bé, perquè al final la nuclear i el gas natural doncs no són energies verdes, no són renovables. Podem discutir ara una mica més el tema de la nuclear.
I si vosaltres, com a persones ecologistes i amb aquesta mirada de preocupació de manera global cap al planeta, no ho veieu bé, com és que la Unió Europea sí que ho veu bé?
Doncs perquè al final el que s'està argumentant és que són com un impacte. El gas natural és un impàs cap a altres formes energètiques, és un impàs per substituir el carbó doncs, per una energia que és més verda que una renovable tradicional com l'eòlica o la fotovoltaica, però és un impàs.
O sigui, el que estan venent és venim d'energies molt danyines, passem a unes altres que no ho són tant,
sí,
tot i que encara hi són, i anem cap a unes que són sostenibles,
sí,
i més ecològiques.
Sí, de fet...
I això et sembla que serà així o no?
A veure,
o és la moto que ens estan vendint?
Clar, al final és una solució també des de dalt, amb una visió curtplacista i una visió de la necessitat immediata de disposar d'energia. Perquè ja ho estem veient, que si es tanca el tub del gas, diguéssim, com està passant ara a Alemanya, doncs tot pot arribar a col·lapsar, no? Llavors és com la necessitat aquesta de seguir mantenint infraestructures nuclears, sobretot per part de França, que ha fet molt de lobby en aquest sentit,
sí,
infraestructures de gas que segueixin subministrant energia, sense contemplar altres fonts més descentralitzades.
De fet, ja hem parlat d'aquestes energies concretes, la nuclear i el gas, aquesta transició que suposa que proposa la Unió Europea, però després tenim un altre input, que és que, per exemple, s'acaba el petroli s'acaba, i no tenim alternativa real.
Clar, exactament. I de fet, no només s'acaba el petroli, sinó que s'ha arribat al pic d'altres fonts energètiques. O sigui, dins de la teoria més col·lapsista, no? Doncs es parla del peak oil i del peak també, peak PEA, que en anglès i peak per nosaltres, sí, d'altres energies o d'altres recursos, perquè passa amb la nuclear, és un dels arguments en contra de la nuclear, que alguns arguments han dit que ja hem arribat al pic d'extracció de l'urani, que potser no s'està veient encara l'encariment del cost d'aquesta d'energia nuclear, perquè tenim reserves, tenim reserves secundàries de, bueno, que s'han extret fa anys però no s'han consumit encara, però que realment ja hem arribat a aquest pic. Llavors, clar...
Per tant, tal com estàs plantejant totes aquestes qüestions, veig que hi ha una crisi energètica global,
sí,
que està afectant moltíssim a molts factors. Està arribant també fins al consumidor de peu, perquè tenim el preu de la benzina disparadíssim, sí, a màxims històrics. Sí. I aquí hi ha una pregunta. Col·lapsarà aquest sistema actual? Col·lapsarà el sistema capitalista que de moment ha regit tota aquesta situació de l'energia?
Per mi respondre això se'm fa difícil, perquè al final, bueno, no sóc experta en energia i hi ha alguns teòrics o alguns intel·lectuals com l'Antonio Turiel, que ja l'he mencionat altres cops, que sí, que per ells col·lapsarà, que no hi ha una altra sortida, perquè al final és una cadena global de subministrament que depèn d'una sola, bueno, d'uns pocs, en el cas del petroli, d'uns pocs pipelines, no? En el cas d'Alemanya ho estem veient ara mateix, com el Nord Stream 1, Rússia l'ha tancat per un tema de manteniment, però Alemanya té moltíssima por de que no el tornin a obrir, i moltes putimer d'empreses, doncs, veuen que se'ls acaba el subministrament. Llavors això sí que és un col·lapse, realment.
Tu saps el que és una kenosi?
Pues mira,
m'has pillat. Una que no, si és una crisi tan profunda, es pot aplicar a qualsevol aspecte de la vida i del món. Una crisi tan profunda que peta tot, es rebenta tot, i d'ahí només pot sorgir una cosa nova, diferent.
Clar.
Val? Creus que tot el que estem vivint va cap a una kenosi, és a dir, que el sistema col·lapsi de tal manera que d'alguna manera s'hagi de ressorgir amb energies i amb una visió molt més ecologista de tot plegat?
Sí, jo penso que sí, i de fet és que penso que ja està passant. Penso que ja estan havent moltes iniciatives de, pues bueno, per trobar energies alternatives, maneres de fer alternatives, molt a petita escala, perquè són coses que només poden passar a petita escala. No sé, extreure energia de la biomassa, per exemple, als pagesos, és que només pot passar a petita escala, però ja està passant. O sigui que jo sí que hi crec en això.
Estem veient petits avançaments a nivells això, petits, però a lo millor arriba el moment, sí, d'una kenosi mundial. I després volia demanar-te, abans d'acomiadar-te, per tema de la tecnologia de la fusió de l'àtom. Això és una quimera? Això és una ciència-ficció? O això és viable?
Jo el que he llegit, que tampoc no és massa, perquè això, no soc experta en nuclear, però la qüestió és que el problema principal de la nuclear és, primer, l'urani, que és finit, i sí que hi ha algunes veus que diuen que tenim urani per encara 200 anys. Llavors, bueno, són bastants anys, unes 2-3 generacions, no? Però en definitiva és un recurs no renovable, i a més que comporta uns riscos que, bueno, que no tenim molt clar què pot passar.
Per tant, podríem dir que és una mica, a part del risc, que és evident, sí, podríem dir que és una mica pan para hoy y hambre para mañana, que no sé quin equivalent té al català aquesta dita. Maria, se'ns escapa el temps, però no vull acabar sense agrair-te tota aquesta participació enorme que has fet al Camins aquesta temporada. Ara ja és la teva darrera secció, perquè ens queden, sí, 2 setmanes de programació, i per tant ens has ajudat moltíssim a entendre molts conceptes, a portar a tota la gent que ens escolta, doncs, aquesta sensibilitat per la Terra, que està molt a l'ordre del dia, que és molt important, i ha estat un plaer compartir micro i estudiar.
Igualment, Rafa.
Gràcies, Maria. Vinga, nosaltres que fem una petita pausa i Ignasi Miranda en aquest estudi.